Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Fiança per un dels detinguts per la violació múltiple a una jove sabadellenca de 18 anys aquest diumenge. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Així ho ha decidit el jutge instructor del cas, que també ha dictat que dos dels arrestats ingressin al centre d'internament per estrangers de la zona franca, mentre que els quatre restants han quedat en llibertat amb càrrecs. El vuitè detingut, que es va entregar a la policia ahir a la nit, declararà demà als jutjats de Sabadell.
Cipo tindrà problemes per assumir l'augment del salari mínim interprofessional a la seva plantilla.
Aquest increment suposarà un cost addicional de 170.000 euros anuals per a la cooperativa, malgrat que les subvencions es mantenen congelades des del 2009. Amb tot, lamenten que el govern es desentengui, diuen, dels més de 9.000 persones que treballen en companyies d'aquest tipus a Catalunya.
En esports, el Sabadell surt reforçat dels fitxatges del mercat d'hivern, segons el director esportiu del club, José Manzanera.
Els arlequinats compten amb dues incorporacions, la de Fernando Pajarero i la de Mariano Conic, que s'ha presentat avui mateix. Tot i això, el club encara té una fitxa lliure, la de Valentín Merchant.
Són algunes de les notícies que abordarem a la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 12 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables i per sobre de la mitjana. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Bona tarda. S'imposarà el cel serè o poc ennuvolat en general per núvols alts, malgrat que podran persistir alguns estrats baixos a punts de l'altiplà central i a ponent. A banda, el terç nord del país estarà localment mig ennuvolat i, en concret, el vessant nord del Pirineu, molt ennuvolat o cobert, i serà on es podrà observar alguna precipitació feble. La temperatura es manté elevada per l'època de l'any, amb valors al voltant de 14 i 19 graus, més baixes a ponent on no se superen els 8 graus a causa dels estrats baixos. Pel que fa demà, arribaran més núvols alts que deixaran el cel enteranyinat i es formaran alguns estrats baixos i bancs de boira boirina matinals a la depressió central i a punts del litoral. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Trànsit. A aquesta hora trobem retencions a la C58, a Terrassa hi ha 2 quilòmetres en sentit nord, mentre que a Sant Quirze trobem 3 quilòmetres per anar cap a Barcelona. A la B30 també tenim problemes, 2 quilòmetres a Cerdanyola per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit nord, mentre que a l'AP7 els problemes estan a Barberà, on trobem 2 quilòmetres de retencions en sentit sud. Si mirem a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda de Dalt, entre Vallcarca i Nou Barris, en els dos sentits. Passen 3 minuts de les 7, un anirà a la presó, 2 ingressaran al centre d'internament per estrangers de la zona franca i 4 en llibertat amb càrrecs. Aquesta ha estat la decisió del jutge que porta el cas de la violació múltiple a una jove de 18 anys diumenge a una nau abandonada de Can Feu. La sortida dels detinguts en llibertat s'ha fet per la porta principal dels jutjats de Sabadell enmig d'una gran expectació mediàtica.
Avui a les 11 del matí, 7 dels 8 encausats en l'agressió sexual han tornat a passar per disposició judicial després que hi declaressin davant del jutge. Aquest ha decretat que només un d'ells entri a presó de manera provisional. Els altres 6 podran gaudir de llibertat amb mesures cautelars i hauran de personar-se al jutjat un cop per setmana, tenen el passaport retirat i no poden sortir del país. 2 d'ells, però, han estat ingressats al CIE de la zona franca de Barcelona per qüestions alienes a aquest cas. El 8è implicat, que es va entregar a la policia ahir a la nit, haurà de declarar davant del jutge demà. Segons fonts judicials, hi hauria 3 homes que haurien agredit sexualment la jove. Un d'ells és el que entra a presó, mentre que un segon hauria quedat en llibertat avui per manca de proves. El tercer podria ser el que ha de declarar demà o un altre home que encara no hauria estat arrestat. Els 6 homes que han quedat en llibertat han sortit per la porta principal del jutjat de Sabadell pel seu propi peu, acompanyat d'alguns amics que els han anat a donar suport durant aquesta segona compareixença.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
L'increment del salari mínim fins als 900 euros posa contra les cordes els centres especials de treball, com per exemple la CIPO. La nova regulació laboral fa que la cooperativa sabadellenca hagi d'augmentar la partida destinada a pagar la nòmina dels 74 treballadors en, atenció, 170.000 euros anuals. L'entitat lamenta que el govern espanyol hagi aplicat la mesura sense acompanyar-la, per exemple, d'un creixement de les subvencions dels centres especials de treball.
La patronal dels centres especials de treball demana al govern espanyol que assumeixi assumeixi el 75% del salari d'aquests treballadors per fer possible la viabilitat d'aquestes empreses sense ànim de lucre. De fet, a tot Catalunya hi ha 9.000 persones amb discapacitat que treballen en aquest sector i aquest increment del salari mínim suposa una inversió extra de 69 milions d'euros. La primera nòmina de l'any l'ha assumit la CIPO de la seva butxaca, però el director gerent de l'entitat, Xavi Martínez, ha explicat a Ràdio Sabadell que no podran resistir gaire més.
Aquest mes hem pagat, efectivament, aquest augment salarial, com no pot ser d'altra manera, i de moment ho estem suportant amb la nostra tresoreria. Tresoreria que, si també em permets, ho dic perquè m'agradaria també fer esment, portem durant 2 anys amb retards sistemàtics de 6 mesos o més a l'hora de cobrar aquestes subvencions.
De fet, el director gerent de la CIPO denuncia que l'administració ha congelat les subvencions destinades als centres de treball des de l'any 2009. Martínez lamenta que sovint les administracions els parlen de reinventar-se i buscar noves vies de negoci, però diu que per això calen unes inversions que no es poden fer.
Però si volem seguir endavant, evidentment, ens hem de posar a fer altres feines, altres coses que, bueno, que clar, o sigui, necessitarem inversió. I tampoc tenim en aquest sentit, l'administració tampoc està al nostre costat. O sigui, quan per exemple, des del 2011 tenim congelats tot el que són les subvencions per llocs de treball.
Per fer sentir la seva veu, les cooperatives especials de treball han posat en marxa una campanya a les xarxes socials sota l'etiqueta 10 anys oblidats, 10 anys congelats, una iniciativa que amb tota probabilitat s'acompanyarà d'accions reivindicatives als carrers.
L'Hospital de Sabadell ha inaugurat avui una exposició que vol apropar el càncer de mama a la població. Mocadors al vent, que és com s'anomena la mostra, retrata la lluita contra la malaltia de 4 pacients del Taulí. Aprofitant aquesta presentació, avui també s'ha publicat la guia informativa sobre el càncer de mama, que ha d'ajudar als pacients del Taulí a respondre alguns dels dubtes que sorgeixen sobre aquesta malaltia.
4 dones que han patit càncer de mama han decidit unir-se per crear el projecte Mocadors al vent. Un fotògraf del Banc del Temps de Blanes les ha retratat des de les primeres quimios fins a finalment els hi diuen que s'han curat. La Uli Uvental, una d'aquestes protagonistes, ha explicat que per a elles aquestes sessions fotogràfiques eren com anar a teràpia.
Càncer, en la minoria dels casos, vol dir mort. Els processos de quimio i radioteràpia cada vegada tenen menys efectes secundaris i llavors realment no volem ser mirades en pena. Jo sempre deia que si miren, que miren perquè estic guapa. I llavors per mi va ser l'oportunitat de provar nous colors, de posar-me roba diferent.
En aquest acte també s'ha presentat la guia informativa sobre el càncer de mama, un llibret elaborat pels treballadors de la unitat de patologia mamària en què es pot trobar quins serveis ofereix el Taulí, recomanacions i també preguntes freqüents fetes per pacients de la unitat. Segons Miquel Àngel Seguí, coordinador de la unitat de patologia mamària, l'objectiu d'aquesta guia és facilitar a les pacients tot el procés de cura del càncer.
És un compromís a intentar que aquest temps, que aquest episodi, que aquest procés, que com deia abans, sabent que mai serà agradable, fer-lo el més fàcil possible, no diré agradable, però sí fer-lo el més menys molest perquè tot pugui anar bé.
La guia es podrà trobar per internet i el centre hospitalari, pel que fa a l'exposició, estarà instal·lada al vestíbul de l'hospital fins al dia 18 d'abril.
Notícies vespre.
Vueling ha deixat sense viatge de noces una parella de Sabadell. El matrimoni havia de volar a Edimburg per assistir a un partit del torneig de rugby 6 nacions, però la companyia va cancel·lar-los el vol sense avisar. La parella ha aconseguit que l'aerolínia el retorni 800 euros dels bitllets, ara però està batallant perquè també es reemborsi els diners de l'allotjament i de l'entrada a l'enfrontament. Marc Pallarès, un dels afectats, ha explicat al matí en quin punt es troben ara les converses amb Vueling.
Primer ens deien només 400 euros, que eren 400 euros per reserva i no per vol, i nosaltres els hem dit, escolta, no, la normativa europea parla de vol, no parla de reserva. Per tant, són 400 de l'anada, més 400 de la tornada, perquè si jo anava a Edimburg pels meus propis mitjans, també he trobat el mateix problema amb el vol de tornada. I on si ara ja han acceptat que són 400 per vol, per tant, 800. El problema és que ara ens hem de discutir que les entrades i els hotels no gaudits. Les nits d'hotel que també estan pagades i les entrades estan pagades. Llavors, aquí estem en aquest punt.
Viatge de noces frustrat. Marc Pallarès ha explicat avui l'odissea que ell i la seva dona van patir en arribar a l'aeroport per anar de viatge fins a Edimburg. El seu vol va ser l'únic cancel·lat aquella jornada, segons la companyia, per fort trànsit aeri. Després d'algunes excuses, però, l'aerolínia va acabar admetent que la ruta s'havia eliminat fins al 15 de febrer, però que no els havien informat per un error informàtic. Pallarès ha lamentat la manera de fer de Vueling.
El més greu de tot és que molta gent, que no, bueno, érem 18 persones al vol, havia gent que portava dues setmanes intentant fer el check-in del vol i no els deixava trucar a Vueling, els deien que era un error informàtic, que no podia imprimir el bitllet, però que en el mostrador els hi donarien. O sigui, ells sabien que tenia els vols cancel·lats, però en cap moment van explicar-ho.
Ara ja han aconseguit que els abonin els 800 euros dels vols d'anada i tornada i continuen negociant amb la companyia aèria perquè també els paguin l'hotel i l'entrada del partit de rugbi entre Escòcia i Itàlia, al qual havien d'assistir. Marc Pallarès ha assegurat que intentaran arribar a un acord de forma amistosa, però no descarta portar el cas a la justícia o presentar una reclamació a Consum en cas que Vueling no doni resposta a les seves demandes.
El juliol d'aquest 2019 es compleixen 50 anys d'una efemèride que marcaria tota una generació de ciutadans i suposaria un abans i un després en l'anomenada cursa espacial, l'arribada de l'home a la Lluna. L'agrupació astronòmica de Sabadell s'assuma a la commemoració de l'expedició de l'Apolo 11 amb un programa d'actes durant els pròxims mesos.
D'una banda, està preparant un curs de cara als mesos de maig i juny per explicar com es va arribar a aconseguir aquesta fita. Així mateix, l'astronòmica també té previst editar un llibre amb tota aquesta informació i amb testimonis de persones que van viure la retransmissió de l'arribada a la Lluna. Tot plegat, complementat amb una sessió sobre la Lluna pels vols del 21 de juliol. El divulgador científic de l'agrupació astronòmica de Sabadell, Albert Morral, assenyala les principals dificultats amb què es van trobar els primers homes en trepitjar la Lluna.
Hi havia aquest perill. No sabien si aquesta capa de pols tan fina era prima o era molt gruixuda. Si la capa hagués fet un metre de profunditat, la nau a l'aterrar podria haver-se tombat i allà es quedaven els astronautes per sempre. Això ho anàvem descobrint a mesura que anaven fent aquestes coses, Ningú sabia. Van portar uns trajes molt gruixuts a moltes capes, on duien oxigen, on la pressió del cos era l'adequada, perquè allà no hi ha aire, no hi ha pressió, es moriria només per això. Però, a més, a la Lluna fa o molt fred o molta calor. Molt fred vol dir 140 sota zero, molta calor 120 sobre zero.
50 anys després que l'home arribés a la Lluna, hi ha molts corrents d'opinió que apunten que l'efemèride va ser un muntatge i mai no es va arribar a produir. Morral ha desmuntat alguns dels arguments en aquest sentit.
Varios arguments que diuen, per què la bandera s'aguantava si a la Lluna no hi ha vent? Doncs clar, els americans no són tontos, van posar un pal a dalt, hi ha un pal vertical i un pal horitzontal que aguanti la bandera, si no, la bandera no es veuria. Hi ha vídeos que es veu com claven la bandera i la bandera es mou, sí, perquè aquests dos pals no estan soldats, tenen un moviment relatiu entre l'un i l'altre, i com que no hi ha fregament d'aire allà, aquest moviment dura molt, dura molta estona, s'acaba parant, però no és perquè hi hagi vent, És pel propi moviment que li donen els astronautes. Els americans no són tontos, i si haguessin posat això aquí a la Terra en un plató, no haguessin fet que es mogués la bandera.
Per Morral, l'arribada de l'home a la Lluna va ser un cas únic en la història. Per viure un esdeveniment semblant, diu, haurem d'esperar que l'home arribi a Mart.
Més notícies del dia. Agents de la policia municipal, el PSC i Ciutadans donen suport al membre del cos que ha estat sancionat amb 2 mesos d'ocupació i de sou des del passat 1 de febrer.
La candidata del PSC a l'alcaldia de Sabadell, Marta Farrés, denuncia l'actitud de l'Ajuntament per haver expedientat un dels seus agents, que també és delegat sindical de la UGT, després que hagués denunciat la falta d'efectius humans i materials que pateix el cos de la policia municipal de la ciutat. Farrés també ha criticat que la resposta als problemes d'inseguretat ciutadana a Sabadell no poden passar per expedientar els policies que denuncien. Una crítica semblant a la que ha emès l'alcaldable de Ciutadans, Adrián Hernández, que ha afirmat que el govern quadripartit persegueix a la seva pròpia policia i continua maltractant-la en comptes de lluitar contra la inseguretat ciutadana.
El reforç del servei de cirurgia pediàtrica del Taulí per part de CatSalut és una recompensa a la feina feta per l'equip que l'integra. Així ho interpreta el director del servei, el doctor Bernardo Núñez, després de l'anunci de la setmana passada.
Núñez ha valorat al programa Al Matí l'aposta del CatSalut, que és una de les contrapartides que rebrà l'Hospital de Sabadell pel tancament de l'oncologia pediàtrica.
Realmente es todo una recompensa al esfuerzo de estos últimos, diría yo que 2-3 años, en lo que hemos aumentado toda esta complejidad. Los números han aumentado, los requisitos han subido. Estamos, ya le digo, en muchas cirugías las hacemos actualmente igual, con los mismos procedimientos que los otros grandes centros, ¿no? Que quizá tienen más importancia a los medios. Pero aquí nosotros estamos al mismo nivel, simplemente es darnos confianza.
El Servei de Cirurgia Pediàtrica realitza cada any més de 2.500 intervencions en infants i té una població de referència d'1.700.000 habitants del Vallès Oriental i Occidental, el Berguedà, el Bages, Osona, el Ripollès i la Garrotxa.
Obrim pàgina cultural quan arribem al punt horari d'un quart de vuit. El Teatre Sant Vicenç estrena aquest diumenge l'obra El Geperut de París.
No sé si em podràs escoltar, no sé si ets aquí.
El clàssic de Disney puja a l'escenari del Teatre Creualtenc amb moltes innovacions, com per exemple s'ha creat especialment per l'ocasió el personatge del pare de l'Esmeralda, una de les protagonistes. Sergio González és director del Geperut de París.
Diferència, bàsicament, doncs, l'hem donat una volta a la història, no? Hem creat algun personatge nou, sobretot el pare d'Esmeralda, que a la pel·lícula no hi surt i que té una història, doncs, que explicar.
El mateix González ha apuntat que, tot i la creació de nous personatges, comparteixen semblances amb el film de Disney.
Així és, el director assegura que, en comptes de basar-se en l'obra originària de Víctor Hugo, han decidit adaptar el llargmetratge d'animació perquè és més alegre.
La semblança, sobretot, és que Disney va adaptar la història per fer-la una història, doncs, bonica, no? Com sempre fa Disney. Perquè el que és la novel·la de Víctor Hugo, doncs, és un drama, no? La semblança seria aquesta. Fer l'obra una mica i abans, doncs, fer-la maca, no? Fer una obra maca, diguéssim, o una pel·lícula maca en comptes de ser tan dramàtica.
L'obra s'estrena aquest diumenge i es podrà veure els caps de setmana d'aquest mes i també durant el mes de març.
Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell els dijous, els divendres i els caps de setmana.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Què tenen en comú aquestes grans escenes?
Here's Johnny.
May the force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixeu-ho a la tercera temporada del Quimeri. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell, cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimeri, amb Karen Madrid.
A donde vamos no necesitamos carreteras.
Ladies and gentlemen, computer systems are offline. Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat i comencem parlant de política, perquè el PP ha presentat una esmena a la totalitat dels pressupostos de Sánchez.
La portaveu dels populars al Congrés, Dolors Montserrat, ha defensat que els comptes són una traïció a Espanya.
Presentamos este rechazo a los presupuestos porque es el pago económico
a la rendición de España y a la traición de España, y ayer vimos el primer pago político con una mesa de partidos políticos, con un relator, para negociar la autodeterminación. Porque todos vimos y hemos leído el documento donde habla de autodeterminación de Cataluña. Esta es la realidad y, por tanto, elecciones ya.
Pel que fa al PDeCAT, avui han de decidir quina serà la seva postura davant dels pressupostos generals de l'Estat.
El Parlament tomba una moció de la CUP que insta a aturar el diàleg amb el govern central si no es reconeix el dret a l'autodeterminació.
La proposta no ha prosperat a causa dels vots contraris de Ciutadans, el PSC, el PP i les abstencions dels independentistes de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. En la mateixa moció tampoc ha prosperat el punt que instava el govern a avançar unilateralment en l'exercici de l'autodeterminació.
El Tribunal Suprem rebutja posposar la data del judici de l'1 d'octubre.
L'alt tribunal ha desestimat les peticions de les defenses que demanaven posposar l'inici de la vista 3 setmanes. Segons les defenses de Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull, no hi ha temps suficient per estudiar totes les proves admeses pel tribunal. Així doncs, el procés contra el procés de l'1 d'octubre començarà el dimarts que ve, 12 de febrer.
I a tot això ja hi ha una agenda de mobilitzacions pel judici de l'1 d'octubre.
Els partits sobiranistes, sindicats de treballadors, l'ANC i Òmnium, han convocat una manifestació pel pròxim 16 de febrer a la Gran Via de Barcelona en defensa de la democràcia i contra la judicialització de l'exercici dels drets fonamentals. A banda d'aquesta protesta, també han fet una crida a mobilitzar-se a Madrid el 16 de març i han donat suport a la vaga general del 21 de febrer, convocada per la intersindical CSC. En el marc de l'inici del judici, també es convoquen aturades de 10 minuts a les 12 del migdia davant dels centres de treball dimarts que ve, a més de mobilitzacions descentralitzades a la tarda.
I ara és moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Satisfacció entre els dirigents del Centre d'Esport Sabadell després del tancament del mercat de fitxatges d'hivern. Durant la presentació de l'últim reforç, Mariano Conic, el director esportiu del club José Manzanera, ha assegurat que surten reforçats amb les arribades de Fernando Pajarero i del mateix Conic. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen, i no oblidem que el centre d'esports encara disposa d'una fitxa lliure, la de Valentín Merchant, per fer-la servir amb algun jugador a l'atur que hagi estat professional en el darrer any. En roda de premsa, Manzanera ha recalcat que segueixen buscant un futbolista que doni rendiment immediat i ha confessat les posicions que pentinen.
Estamos pensando en un jugador que pueda jugar o bien en el centro del campo, bien a lo mejor que pueda caer en banda derecha, bien que pueda jugar un poco por detrás del punta, pero que sobre todo a lo mejor que tenga un poco más de físico. Cierto es que ahora mismo no puedes elegir en el sentido de decir no quiero esto y me voy a traer esto, sino que lo que tienes que traer es lo que te ofrece el mercado, lo mejor.
Manzanera també ha admès que ja treballa en possibles renovacions i fitxatges de cara a la pròxima temporada, tot plegat si el Sabadell segueix a segona B amb vistes a un grup tercer que es preveu molt dur.
Dentro de un grupo tan competitivo y que incluso puede ser más competitivo con el descenso del Reus, con el posible descenso del Nastic o con la vuelta incluso del Ibiza si no asciende porque te tocaría por zona, por decirlo así, hay que moverse muy muy rápido. Muy muy rápido no se refiere a fallar o a apresurarse, sino a jugadores que ya estás viendo desde principio de temporada. Ahora es el momento de, en vez de ver partidos enteros completos, objetivizar en voy a ver este equipo, voy a fijarme en este y este, porque son los jugadores que yo creo que nos pueden dar.
L'equip, mentrestant, s'ha seguit entrenant aquest matí per preparar el compromís de diumenge a Ontinyent, que començarà a 17:45 de la tarda, des de mitja hora abans, a Ràdio Sabadell.
Més enllà del futbol, aquest matí s'ha fet l'acte oficial d'inauguració del nou poliesportiu Les Termes. L'espai era una de les demandes principals dels veïns del barri.
La reforma inclou tres àrees, un camp de bàsquet i d'handbol, una pista de patinatge i un terreny de sauló. La remodelació també inclou les tanques protectores. La tinenta d'alcalde i regidora d'Esports, Marisol Martínez, recordava la necessitat de les obres de la zona.
Hoy es un día importante, ¿no? El poder inaugurar y oficialmente un equipamiento que hace nada, unos meses, estaba en unas condiciones bastante lamentables. Empezábamos por la urgencia. Las Termes era una cuestión de urgencia. Esta pista que era utilizada, las condiciones no eran ni aceptables ni muchísimo menos. Por lo tanto, era la primera que hacemos, contentos, y a partir de ahí yo creo que dentro de poco Torres Romeo, que sería la segunda.
El pressupost ronda els 200.000 euros i no serà l'única àrea esportiva amb la qual s'invertirà. Està previst per aquest mateix any la construcció de noves pistes al barri de Torre Romeu. En l'acte també han assistit el tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández, i el regidor del districte, Eduard Navarro.
Sergi Giral guia David Nogareda a l'onzena posició del Rally de Monte Carlo històric. El pilot sabadellenc va haver de lluitar contra les dures condicions meteorològiques per acabar quart de la seva categoria. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El Porsche blanc 911 2.0 del 69, que introduï alguns canvis que van millorar el seu rendiment, va treballar bé en els difícils revolts dels trams monegascs sota la pluja i la neu. Sergi Giral assegura que esperava aquestes condicions perquè els beneficien.
A nosaltres ens agrada que les condicions siguin extremes, no? Perquè quan les coses són fàcils tothom ho fa bé, no? I en canvi quan es compliquen doncs costa més que tothom ho faci bé, no? I bueno, ja dic, llàstima aquesta innovació d'aquests trams mítics d'allà, com el de Burzet i Sant Gerard Noriant i Sant Bonet de Foix, que va ser una pena, no? Però en general estem molt contents.
Després d'aquest magnífic resultat, Sergi Giral es prepara ja per la seva participació al Rally de Catalunya històric, que se celebrarà l'1 i 2 de març. Encara això, el pilot té com a prioritat el Rally Costa Brava històric de finals d'abril.
En futbol sala, l'escola Pia té l'objectiu de millorar els mals resultats lluny del seu pavelló. Difícil plaça per fer-ho, això sí, ja que aquest cap de setmana visita el Manresa, el segon classificat de segona B i últim butxí del Natació Sabadell.
Els escolapis arriben amb confiança al duel davant el Manresa després de la important victòria de la passada jornada contra el Bellsport l'Hospitalet, a qui ha deixat a 3 punts. El conjunt de Borja Burgos, però, només ha guanyat 2 partits fora de casa aquesta temporada i millorar aquest balanç és clau per al jugador escolapi Jordi Torres.
A vegades costa, no? Estem acostumats aquí i el millor posar fora doncs, els equips doncs, amb els pavellons i l'ambient doncs, també apreta i sabem que és molt complicat, no? Però, bueno, penso que l'equip porta uns dies treballant bé i la setmana passada vam perdre Unió, però el resum doncs, va ser positiu, llavors crec que hem de seguir per aquest camí, sobretot al camp del Manresa.
El partit entre el Manresa i la Pia es disputarà dissabte a 6:45 de la tarda. Un Manresa que la setmana passada va trencar la bona ratxa del Club Natació Sabadell. Els nedadors busquen refer-se d'aquesta derrota aprofitant la visita a un rival de la zona baixa. El Cerdanyola és 11è i encadena 4 derrotes en les últimes 6 jornades, però Diego Blanco no vol abaixar la guàrdia.
Son equipos que al final no dejan de competir todo el partido. Empiezan a un ritmo y acaban al mismo ritmo. No tienen esos altibajos que puedan tener otros equipos o como lo hemos tenido nosotros en algún partido. Eso quiere o te requiere que estés al 100% del partido porque ellos no van a bajar el ritmo. Entonces sabemos y conocemos bien a Cerdanyola, entonces vamos a trabajar para tener en cuenta esos aspectos.
El Cerdanyola Natació Sabadell també arrencarà dissabte a 6:45 de la tarda.
En bàsquet, nova jornada decisiva de Copa Catalunya per l'escola Pia. Aquest diumenge rep a casa un rival directe, el Tortosa.
Els escolapis buscaran sortir de la zona de promoció de permanència, lloc que ocupen actualment després d'acumular 2 derrotes consecutives contra equips de la part mitja-baixa de la classificació, el Castellà i la S. Els tarragonins, per la seva banda, se situen un lloc per sota dels homes de Jaume Prat. El tècnic, però, avisa dels perills del Tortosa.
Tortosa és un equip complicat, perquè tenen molts jugadors foranis. Nosaltres allà ens vam trobar 2 jugadors americans, un serbi, i bueno, quan el jugador americà ja ho té, això, quan té la punta d'encert, doncs aquells minuts doncs són seus.
Una victòria donaria aire a un conjunt que ara mateix és desè classificat del grup. El maig és diumenge a les 6 de la tarda.
I després d'una setmana de descans, el Sabadell Rugby Club afronta aquest dissabte una jornada a priori favorable per sumar un important triomf que l'aproparia a l'objectiu de la permanència primera catalana. El conjunt de Fran González visita l'Osona, que és cuer.
El sènior masculí vol aprofitar la visita a Vic per començar a escalar posicions a la classificació. El duel d'aquesta jornada és important pel futur més immediat de l'equip, que no vol veure's abocat a un nou descens. Oriol Ferran és jugador del Sabadell Rugby Club.
No ens en refiem gens. El que és un partit vital, perquè una victòria ens allunyaria una mica de la part baixa, que és on estem ara, i així ens podríem mantenir a la categoria, que és la primera catalana. Assequibles, no hi ha mai un partit assequible. Vas a un partit que et creus que pots guanyar de molts punts i passen coses i acabes perdent.
El partit entre l'Osona i el Sabadell Rugby Club es disputarà dissabte a 4:15 de la tarda. D'altra banda, el femení gaudirà d'una jornada de descans després de caure amb contundència contra el líder. Les Valquíries volen aprofitar el cap de setmana de descans per oblidar-se uns dies de la competició i seguir treballant per millorar de cara als 4 partits que queden per acabar la Lliga.
Un Un minut per dos quarts de vuit, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 7 de febrer. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També podeu seguir les actualitzacions a l'instant, seguint-nos a les xarxes, Facebook, Twitter i Instagram. I recordeu que la informació torna a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí. Però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el Parlem d'Òpera i a les 9 amb el Xocolata Express. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.